Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comencem una setmana més. Aquest, el vostre programa Onda Libre. Quan estem a diumenge 30 de maig i ja són un quart d'una del matí.
I bé, ja estem aquí una setmana més a Onda Libre. Ja sabeu que estem fent un especial del moviment obrer català, que bé, que estem aquí a Ràdio Contrabanda 91.4 FM de manera quinzenal, bueno, una setmana en directe era el tren diferit, i avui parlarem sobre el tema del pistolarisme. Doncs bé, si vols explicar una miqueta el que parlarem, que avui tu portes el gruix del programa, no?
Bueno, el portem entre els dos.
Bueno, sí, però...
Com sempre, és un treball aquí...
Com sempre.
Un mano a mano, no? No, una cosa que sempre m'ha agradat dir, les línies de... Com és això? Les línies de comunicació estan obertes.
Ah, sí.
Tenim les línies obertes, tenim, ja podeu trucar línies quan vulgueu. És el 93...
317-7366.
I bé, sobre el tema del... Gràcies. Sobre el tema del pistolarisme, dic que la setmana anterior ens van quedar més en un aspecte d'anàlisi sindical, com si diguéssim, de lo que era el moviment obrer, una mica... Doncs el redós dels anàlisis que havíem fet a tot l'entorn de les tesis, o com havien caigut les tesis del sindicalisme i de l'anarcosindicalisme en el moviment obrer català, i després doncs es tractava de veure la visió comunista d'aquesta organització sindical. Si més no, el pistolarisme aquesta setmana és quasi com una continuació de les pràctiques anarcosindicalistes al si del moviment obrer català, en concret a Barcelona, durant el període 1917 i 1923, i quasi serà ja un tancament de capítol per raons històriques i també de motivacions d'anàlisi i d'estudi d'aquest programa respecte a el que són les activitats anarcosindicalistes dins del moviment obrer català. Més que res ho dic perquè després ja començarem a fer anàlisi de la corrent organitzada, de la corrent política al si del moviment obrer, tant a Catalunya o països catalans com a l'estat espanyol, que és el moviment comunista, i sobretot a la següent quinzena amb l'estudi de... o al començar a parlar, més que estudiar, els estudis ja estan fets tots, però començar a parlar sobre el naixement del Partit Comunista Espanyol i bé, les repercussions que això va tenir aquí a Catalunya o conjunt de països catalans, perquè clar, també hi van haver fets relacionats amb això del naixement del comunisme organitzat a València o a les Balears. Però bueno, avui és pistolarisme i adavantem ja la tesi bàsica de per què ens interessa parlar del pistolarisme com un fet de violència de classe que va explicitar les contradiccions modernes d'una societat capitalista d'una forma violenta i prepolítica, podríem dir, i que al cap i a la fi va fer entrar en crisi la pseudodemocràcia i pseudoburgesa, democràcia liberal del règim de la Restauració, i que aquesta poca garantia de, diguem així, poca garantia de drets i llibertats que podia assegurar aquest estat de la restauració es va veure culminat o es va veure o es va fer palès després de la dictadura de Primo de Rivera el 1923, que és on volem acabar el programa d'avui.
Si us interessa el tema, que segur que us interessarà, acompanyeu-nos fins les 2 del migdia en directe aquí a Onda Libre. Com ja ho hem dit abans de la pausa musical, el que parlarem avui és sobre el fenomen del pistolerisme, un fenomen que historiogràficament realment tampoc ha sigut molt estudiat, almenys que jo conegui en obres escrites en català i a nivell d'historiografia escrita en castellà, doncs tampoc hi ha molt
Molta cosa a dir, molta cosa ressenyable. Queda com una mena de parèntesi violent entre el que va ser, diguem així, els primers intents revolucionaris de la CNT a partir del 1917 i el que va ser el cop d'estat de Primo de Rivera. Poder no se li concedeix la importància historiogràfica que podria arribar a tenir, precisament primer perquè evidentment la majoria d'historiografia està feta per catedràtics a sous del capital i per tant és un tema que realment no els acaba de cridar l'atenció, i quan dic això em refereixo doncs al fet que un terrorisme individual però que comptés amb un cert aixopluc, amb una certa legitimització, amb un cert consens, podríem dir, utilitzant una expressió quasi gramsciana, amb un cert consens al si del moviment obrer, això d'anar a matar patrons, doncs no aixeca molts entusiasmes entre diguem així, la casta intel·lectual d'aquest país. Sí que hi ha alguns llibres, tipus com el de l'Albert Balcells, que es diu El pistolarisme a Barcelona 1917-1923, d'editorial El Pòrtic, però realment vull dir, s'han d'agafar només pel que té de dades científiques, de dades socials, històriques, de l'època, per explicar les interpretacions doncs, que en fa, les interpretacions polítiques són bastant infumables, arribant a, d'alguna forma, equiparar el pistolarisme de CNT amb el de la patronal, o veient amb bons ulls i positivament la pròpia dictadura de Primo de Rivera. Però bueno, és el tipus d'historiografia que tenim i a la qual doncs, per la resta doncs, és com una mena de pedaços, de retalls que has d'anar ajuntant per reconstruir aquell període tan, jo trobo, tan interessant pel que suposa d'ensenyances pels revolucionaris d'avui dia.
Però de quina tendència és aquest home?
L'Albert Balcells exactament és un catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i
defensa Primo de Rivera.
Bueno, no és que... No, un moment, això és una mica portar-ho fins a l'extrem, no, el que acabo de dir.
Ho justifica.
No, exacte, troba una justificació històrica, des del punt de vista historiogràfic, mentre s'està escrivint la història del pistolarisme, doncs parlar d'un desembocament, d'una culminació quasi necessària en una dictadura que tenia que tornar a posar pau quan els dos actors en lluita. És a dir, com una mena d'expressió d'aquest estat mitjancer, mediador entre els conflictes de classe, sense fer veure doncs, que Primo de Rivera sorgeix com a part de la patronal. És a dir, no sorgeix com un estat que vulgui posar pau entre els dos contendents, no? que s'havien estat dirimint les seves diferències als carrers de Barcelona. I bé, té tot tipus d'expressions, com per exemple... tampoc es tracta de fer ara un anàlisi del llibre de l'Albert Balcells. Però bueno, té expressions com per exemple el cop d'estat de Franco era un cop d'estat preventiu.
Preventiu de què?
Preventiu, doncs, perquè hi ha tota una historiografia de dretes que remunta des del Pío Moa, a l'ex Grapo, fins al de la Cierva i fins arribant a historiadors més o menys tecnòcrates, és a dir, que suposadament es basen en dades objectives que justifiquen l'alçament... Això és una dada més, no? A part totalment del que anirà el programa d'avui. Però bueno, està bé la pregunta. Doncs que justifiquen l'alçament de Franco dient que en realitat les esquerres ja tenien projectat fer un cop d'estat i que l'únic que va fer la dreta és adavantar-se. Llavors diuen que, bueno, doncs, que la vaga revolucionària de 1917, que la vaga d'Astúries del 34, etcètera, doncs eren intentos i avisos d'aquest cop d'estat. I és a dir, no va ser una reacció ofensiva en parlo de
no van atacar
violenta, sinó defensiva, una acció defensiva i per tant des d'aquest punt de vista legitimitzada política i moralment.
Bonito.
Bueno, l'Albert Barcell és una mica d'aquesta corda. Hi ha els d'extrema dreta que fan aquests plantejaments obertament i, a més, acaben justificant fins i tot la pròpia dictadura de Franco, i hi ha aquells altres doncs, que, doncs, a través de diversos esglaons de raonament, doncs, arriben a posar-se als voltants d'aquest tipus de tesis. No? L'Albert Barcells doncs, és un d'aquests. El seu llibre doncs, té unes altres coses remarcables, com són les estadístiques, que en farem referència, les estadístiques que surten o sorgeixen arran d'aquesta violència als carrers de Barcelona, però bueno, el que són ja les pròpies interpretacions històriques i les polítiques que en fa doncs, són en clara lectura ideològica. Doncs bé, com dèiem, el pistolerisme va tenir un punt culminant entre el període 1917 i 1923. Per fer una definició molt breu del que va suposar el pistolerisme, i ho fem sempre, tota aquesta anàlisi, des d'un punt de vista de classe, és a dir, fem una lectura crítica o una interpretació crítica i de classe del que va suposar el fenomen del pistolerisme, doncs, per definir-lo molt, molt breument, va ser l'expressió d'una lluita de classes prepolítica. Amb això què volem dir? Doncs que la conflictivitat social que es va viure a Barcelona en aquells anys, que va desembocar en l'intent repressiu d'ordre social de la dictadura de Primo de Rivera, perdó, s'enmarquen en aquest intent de dur a terme l'ideal revolucionari anarquista, o fins i tot, podríem dir, més enllà d'aquesta lectura més ideològica del fenomen del pistolerisme, com una reacció de terrorisme individual obrer davant dels fracassos dels intents d'aixecament revolucionari, com va ser, per exemple, la vaga de 1917. Doncs, com dèiem, la intervenció militar, aquesta intervenció militar de la dictadura de Primo de Rivera, va marcar la fi de l'estable alternança política del règim de la Restauració. I aquí l'importància, no només pel que fa a la història de la lluita de classes, sinó per el propi transcurs historiogràfic que estem fent en aquest programa, no? A més, va endegar tot un seguit aquesta intervenció militar de Primo de Rivera, que és la culminació del pistolerisme, va endegar tot un seguit d'intervencions militars que col·lapsarien, diguem així, la vida política parlamentària de l'estat liberal. A partir d'aquesta intervenció militar queda oberta la porta per al que les classes dominants juguessin la carta de l'involucionisme militar. El 36 amb Franco, doncs, és l'exemplificació d'aquesta intervenció militar per part de la burgesia en els afers de l'estat i de la vida social. El fenomen del pistolerisme es forja al voltant d'una incipient CNT que articula les respostes d'una classe obrera fragmentada, tant per la seva procedència d'àmbit rural, bàsicament, com també per la manca d'una ideologia políticament mobilitzadora, les pròpies condicions d'infrahabitatge d'una Barcelona tot just industrialitzada i la manca d'infraestructures i serveis públics del dèbil estat liberal fan que l'expressió d'aquesta conflictivitat de classe assumís un perfil, un marcat perfil de violència individualista. Així, la CNT, a part d'articular una legitimització ideològica d'aquesta violència individual a través dels pressupòsits o dels postulats anarquistes, també va servir com a garant de legitimitat d'una actuació que a la llarga tenia o havia de tenir una repercussió desmobilitzadora en l'incipient moviment obrer organitzat al voltant de les tesis anarcosindicalistes. Així i tot, la violència de classe que representa el pistolerisme va aconseguir sotregar la societat de l'època. No és menys cert que la violència obrera sorgia en un context de sobreexplotació fabril i condicions miserables d'existència, i on la patronal actuava com un sol home en la defensa acarnissada dels seus interessos. Això podríem dir que la violència sorgida dels rengles de la CNT, davant d'aquesta violència sorgida dels rengles de la CNT, la patronal va respondre amb el que es coneix com els pistolers del sindicat lliure, també amb el sometent, que era la milícia cívica de la patronal, que no estava reconeguda com a funcionaris de l'Estat, també amb la permissivitat, i per què no dir directa connivència, perdó, dels governadors civils i militars de Catalunya i de Barcelona, i evidentment amb la pròpia acció de la patronal a través dels lockouts o tancament de fàbriques. Tot aquest bloc de poder és el que es va tenir que oposar o es va oposar al fenomen del pistolerisme. (Fixi) Aquests primers pistolers de la patronal, agrupats en el que es va conèixer com el Sindicat Lliure, un sindicat verticalista promogut per la pròpia patronal, es pagaven a través del govern civil, és a dir, sota mà amb diners públics, o suposadament públics perquè ho donava el govern civil, doncs pagava aquest pistolerisme de la patronal, que al seu torn rebia aquests calés a partir de les donacions, i dic donacions entre cometes, de les cases de jocs legals. És a dir, les cases de joc no eren permeses, el joc era il·legal, les timbes i tot plegat, però la llei feia ulls grossos, com si no ho veiés, aquelles cases que sí sabia del cert que existien. A canvi, rebien una mena d'exacció, una mena d'impost absolutament il·legal per part d'aquestes cases, i aquest diner negre era donat per vies, doncs, suposadament d'allò dels maletins o dobles factures o el que fos, doncs servia per finançar aquesta resposta armada de la patronal al pistolerisme obrer. El migradíssim estat liberal només era un estat edificat amb uns objectius massa concrets, és a dir, de mantenir l'estat una façana liberal i en últim terme, doncs, aquells homes armats que havien de permetre l'estatus quo i la correlació de forces, no? Socials. Ni tan sols estava desenvolupat en qüestions com el manteniment de l'ordre, aquest estat liberal. És a dir, no complia cap mena de funció social, ni la més bàsica d'un estat, que pot ser garantir l'ordre públic, no? Un exemple, a Barcelona per l'època només hi havia 148 guàrdies per una població de 700.000 persones. És a dir, hi havia un promig d'un guàrdia per a cada 5.000 habitants. És a dir, és com si ara mateix hi hagués un urbano o un mosso d'esquadra per cada 5.000 habitants a Barcelona.
O sigui, com si no hi ha... I devien estar tots a les zones més riques, o sigui que... Com si no hi hagués, no?
Sí. Evidentment, es parla de la plantilla de guàrdies era més extensa. No és que hi hagués només 148 policies, però en cada torn de treball, és a dir... No és que tota la plantilla estigués treballant 12 hores, és impossible. Hi havia torns de treball, no? El torn de matí, tarda i nit,
sí,
per fer les rondes.
Molt,
no?
Menys.
Doncs a cada torn hi havia, doncs, això, uns 148 guàrdies en actiu.
I quan has dit que era la població de Barcelona?
700.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Va arribar al milió de persones en aquesta època. Però Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do quantes persones, però també fa pensar... Com ha pujat la població, no? I fins on arribarem.
La gran metròpoli que és Barcelona. Bé, i això pensant que en aquesta època tot el tema dels cinturons industrials han superat, doncs, el seu dèficit quasi tercermundista en infraestructures i capacitat d'allotjament. Perdó, tot i que ara mateix es tornen a donar casos d'una certa... infrahabitatge o infrahabitabilitat d'aquests suburbis, amb fenòmens de reallotjament o falta d'equipaments, coses cròniques en el que són els suburbis de Barcelona, no? Però bueno, en aquella època, doncs ja ho hem dit al principi, realment era rampant el fet de les condicions de vida miserables que tenia aquesta classe treballadora. Bé, doncs, davant d'això, la burgesia i els terratinents d'aquí de Catalunya controlaven o comptaven només amb el que era la Guàrdia Civil al camp, l'exèrcit en general, per si allò es desmadrava, tipus com la Setmana Tràgica, i el sometent, que aquest últim és una mena de cos armat cívic que en alguns moments agafa el rang de milícia. Milícia és aquell cos armat que popular... O de gent en armes que no té per què haver rebut instrucció militar, o sí, però bueno, no està reconeguda per l'exèrcit ni per l'estat, i que quan agafa el rang de milícia sí que és reconeguda com a força armada per aquest estat i té rang legal. Doncs aquest sometent, doncs, que era alegal, que és creat per la burgesia terratinent catalana i que al final s'exporta a contextos urbans, al final comença com una mena de protecció davant de les demandes dels camperols catalans al camp per protegir els interessos dels terratinents, una mena de guàrdia rural, però al final això, com la conflictivitat social a partir de les migracions del camp cap a la ciutat, cap als processos d'industrialització, doncs aquest sometent al final és traslladat a la ciutat. I llavors és integrat, doncs, per empleats d'aquests d'oficina, els empleats d'oficina, i petita patronal, petita burgesia.
Era tipus les empreses de seguretat privada que hi ha ara, no? Però en plan
exacte.
Més voluntari o...
Sí, és sí, un sí. Gran paral·lelisme aquest, és veritat. Exacte, ah. Sí.
Doncs mira, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, eren com els guàrdies de seguretat. Mm-hmm. El que passa és que els guàrdies de seguretat encara és una perversió d'aquest fet, no? O sigui, és una perversió d'aquest fenomen, perquè en aquest sometent hi havia petits empresaris, també, no? Que d'alguna forma defensaven físicament els seus interessos de classe, però és que actualment amb els guardes de seguretat són directament obrers contra obrers.
Ja.
És
encara més trist, no?
És encara més trist. Sí.
Però bueno, que sempre l'Estat s'ha hagut de crear com reds paral·leles de repressió, no? I de policia i tot això, bueno, l'Estat, la patronal. No? Sobretot la patronal.
Sí, és a dir, quan la violència d'estat o el terrorisme d'estat o la violència paramilitar, quan diem paramilitar, doncs és o parapolicial, com si diguéssim, són totes aquelles actuacions o tots aquells espais on la legalitat burgesa no pot arribar i arriben els seus interessos de classe, més enllà d'aquesta pròpia legalitat, no?
Ja, però ara, bueno, vaig sentir una notícia que estan firmant convenis i coses amb la policia per passar-se informació i competències i així, no?
Entre qui?
Entre la seguretat privada i la policia.
No, sí? No m'estranyaria.
Sí, sí. Vull dir que igual una cosa quedarà una mica assumida dintre l'altra, potser més endavant, no?
Bueno,
però sempre caldrà que faci la feina bruta, no?
No, la tendència és aquesta, és a dir, sí. Fins i tot els exèrcits, la tendència és, si volem saber cap a on anirem, a pitjor, vull dir, o sigui, sí, sí. A pitjor, sempre a pitjor en aquest sentit, des del punt de vista capitalista, no? Ens hem de fixar les tendències anglosaxones. És a dir, l'ideal actualment és el liberalisme anglosaxó, que està privatitzant fins i tot el seu exèrcit. El pes de la intervenció a l'Iraq actualment, per part dels nord-americans, el duen a terme empreses privades.
Nord-americans o anglesos?
Dels nord-americans a Iraq, a Iraq, dic, no? El pes d'aquesta intervenció militar ja no la du ni el propi exèrcit nord-americà com a tal, sinó ho duen empreses privades.
És que es tendeix a la privatització de tots els serveis públics i fins i tot algun dia la policia serà d'una empresa o... bueno, com als Estats Units, les presons, que això és bastant al·lucinant.
Exacte,
no?
Les presons les gestionen empreses privades.
Que els fan treballar i tot, i que cada presó és una empresa i un món, no? Uh-huh. Com ara estan fent amb les escoles i, bueno, imagineu-vos. Almenys ara han de rendir comptes, entre cometes, davant d'algú, però en un futur, no sé.
Sí, sí, vull dir, és bastant trist en el sentit aquest, no? de pensar que un exèrcit professional que encara depengui de l'Estat o que sigui estatal en aquest sentit podem pensar que encara ens ha de retre comptes, però bueno, és trist pensar que pot arribar-se a un grau encara més de deslligament del que pot ser un cert control social, no? I que adopti encara més un perfil de classe ja absolut com pot ser un exèrcit professionalitzat. En aquesta època, doncs això, l'única expressió d'aquest braç armat alegal al servei directe dels interessos de la patronal era aquest sometent. Això no volem dir, evidentment, que la Guàrdia Civil, l'exèrcit i la policia doncs, fos escrupulosament legalista, ni molt menys, i no tingués uns marcats interessos de classe. Però, d'alguna forma, doncs, això és el que diem. Les conseqüències polítiques doncs, eren més evidents o més clarament assenyalables, no? Bé, abans d'una pausa musical, només voldria fer una última reflexió, que és dir que per què aquesta violència de classe s'articula a l'entorn d'una ideologia com l'anarquista. Aquí ho hem dit moltes vegades, la ideologia anarquista és una ideologia que va molt bé amb una justificació de l'acció individual. Per tant, diguem així, és portar les tesis liberals cap a un esquerranisme, és un liberalisme esquerrà, i que arrela en aquest moment en el moviment obrer català. Un dels primers motius seria per el politicisme propi d'un moviment obrer d'extracció camperola i, per tant, mancat de tradicions culturals i de lluita urbanoproletàries. Un segon fet de per què aquesta violència del pistolerisme s'articula a l'entorn de la ideologia anarquista és el propi fet nacional català, on l'estat liberal, un estat liberal dèbil, centralista, que basava la seva raó de ser en la negació sistemàtica del dret a ser dels altres pobles de l'Estat, afavoreix les tesis catalanes o catalanistes antiestatalistes. Un tercer motiu és la manca d'un partit a classe amb un PSOE ja decantat cap al joc parlamentari i uns nuclis comunistes en aquell moment reduïts i dispersos. I quan dic reduïts i dispersos, aquesta serà la tònica del comunisme català fins als anys 30 amb l'aparició del bloc obrer i Camperol, que és el precedent de lo que és el PUM. I per últim, per penúltima tesi seria que la pròpia tradició sindical catalana, que ja havíem vist en anteriors, programes, no? amb la Federació Obrera, sobretot del tèxtil, no? Havíem vist la segona meitat del segle XIX,
sí.
La rica i variada tradició sindicalista catalana.
Sí, bueno, des dels els sindicats més de gremi, dels vidriers, per exemple, tèxtil, fins als, bueno, als grans sindicats, que ja vam explicar una mica la fundació de CNT, de...
Però jo parlava d'aquells sindicats que es van agrupar amb la Federació Regional Espanyola...
Sí, els primers sindicats.
És a dir, la tradició sindical a Catalunya parteix de molt antic, de molt enrere, i té una significació... I ja vam estar analitzant doncs, el fet que no arribés a connectar-se amb cap expressió política concreta.
Sí.
Llavors, aquest apoliticisme sindical també té un pes, una explicació de per què no es va arribar a articular políticament aquesta violència del pistolarisme. I sí que ho va fer l'anarquisme, no? Una ideologia bàsicament apolítica.
Bueno, també suposo que havia molt desgast, no? Perquè el moviment sindical vam veure que començava cap al 1830, 1850, vull dir que són moltíssims anys i jo penso que tota la restauració va desgastar molt, no? Tota la part política, no sé.
Sí, també hi ha una desarticulació política pel que va suposar aquesta estabilitat, aquesta alternança en el poder.
Com ara.
I per últim, doncs, tot moviment polític mobilitzador per part de la classe obrera necessita d'un estat fort, o necessita almenys d'un estat que es pugui dir com a tal i que pugui ser reflexa de les diferents correlacions de forces que es vagin donant en el devenir social. Amb un estat que és expressió d'una societat industrial o una societat capitalista moderna, poc desenvolupada, amb unes forces de producció de baix perfil tecnològic, que això té una expressió superestructural, amb un estat doncs, poc complex. Molt senzillet, i això fa doncs, que l'enfrontament ja no sigui tan polític, sinó pugui tenir expressions directament violentes de classe com el que va suposar el pistolarisme. En definitiva, com a resum de totes aquestes tesis que hem dit per poder explicar l'origen o l'ideal anarquista d'aquest pistolarisme, tot això feia que a Països Catalans, a Catalunya, es pensés en poder prescindir de l'Estat com a mediador del conflicte social. Trash yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, trash yourself. Yeah,
ya siglo XX tengo ganas de jugar y no creo en los fantasmas ni en las cosas de asustar. Una noche que se fueron mis papás a divertir y salí de un agujero un ratoncito feliz. Le metí en la cama y el vivero. Ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente, no me
www.espaialliberat.wordpress.com.
Al nou blog d'Onda Libre podeu escoltar i descarregar programes antics o fer els vostres comentaris.
www.espaialliberat.wordpress.com.
Onda Libre, història del moviment obrer català.
Pren possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per a celebrar-hi de nou cors nostres i dictaran lleis nostres en llengua nostra.
Onda Libre, perquè la història torni a ser nostra.
Ara, Onda Libre, història del moviment obrer català.
Sacrificios inimaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo.
Onda Libre, perquè la història torni a ser nostra. Bueno, estem posant una cançó que ens ha recomanat Dedi.
Se t'acopla.
Se m'acopla.
Ho sóc sí? Jo. No. Ja està, vale.
No. I no sé si el Dedi
tenim
la vol...
el company aquí de Niemensland, primer
dir-ho. Sí, sí, tenim el company de Niemensland i a veure si vol presentar una mica aquesta cançó.
Pues con mucho gusto. No sé si el micro está abierto. Tengo el micro uno.
Sí,
micro,
sí, sí.
Micro
sí, sí.
Uno. Vale. Si tú me oyes, perfecto, sí, yo no sí, me sí. Oigo. Entonces, quisiera saludar a vuestros oyentes y felicidades por vuestro programa. Los domingos, para mí, cuando estoy, si estoy en casa, es un fijo. Se aprende un montón. Sí, felicidades. Luego, es una canción de una cantante, diríamos, punk rock, de la última generación, de las que ahora tienen 20 y pico años, y está cantando el himno de la extinta DDR. De la República Democrática Alemana, de la Alemania Socialista, y le da un toque muy punk de traspatio berlinés. Y es una, mira, es como muchos lo consideran un gag,
y está,
ellos
está,
se lo toman muy en serio.
Está cantando en el barrio de Kreuzberg, ¿has dicho?
Sí, pero... supongo que será el barrio de Kreuzberg, y en cuanto a este himno, es un himno que... diríamos, quería romper con la tradición militarista fascista, fascistoide de la Alemania imperialista, y por esto se ha creado este himno, después de la guerra, para la nueva Alemania socialista, en la cual muchos millones pusieron un montón de esperanzas. Si luego no se cumplieron, es otro tema. Auferstanden aus Ruinen. Surgido de las ruinas. ¿Ya? Auferstanden aus Ruinen. Y esto implica un nuevo comienzo, ¿no? El nuevo comienzo de la Alemania destruida, y ahora somos nosotros los que construimos la Alemania de verdad. Pues en su momento era algo muy bonito, muy guapo. Luego ya la historia ha enseñado que no pudo ser. Es como cuando España dijo, ah, ya no podía ser, ¿no? Siempre hay esperanza. Y a ver si algún día vendrá la definitiva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues muy bien.
Bueno, David, doncs això. Escoltem, gràcies per fer-nos la aportació al programa, que tot el que tingui a veure amb qüestions de socialisme
i tot plegat, encara que sigui, doncs això, el gag aquest, que ja ens agrada força, no?
Molt bé, doncs si us sembla, escoltem-la.
Pues un abrazo.
David, gracias.
Hasta pronto.
Salud.
Bueno,
retornem al...
Com diria la Carmen Sevilla o no sé qui, sí. Són coses del directo.
Sí.
A Ràdio Contrabanda tot és possible. Ja sabeu, 91.4.
No, està bé, que collons. Sí, sí. Si no, estem una mica quasi... Es fa una mica gris, no? O no?
Sí, 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 no.
Està bé, amb aquestes notes de colors. Gràcies, gràcies, Dedi.
Gràcies.
Bé, doncs, és que ja et dic, no sé com anar a recuperar el rotllo seriós aquest del pistolarisme. No, perquè
el tema. És interessant. Doncs bé. Bueno, no sé, estava pensant alguna manera de poder lligar lo de la RDA amb el pistolarisme, tot això, no?
Bueno, quasi seria al contrari. L'expressió d'un moviment polític organitzat que té clar la presa del poder i la construcció del socialisme des d'un estat socialista, amb un pistolarisme individualista que creu en solucions prepolítiques i que el canvi social vindrà a partir d'una mena de vanguardia violenta i tot plegat, bueno, com si diguéssim. Les diferències són substancials, sí. Bé, doncs, estem rebent una trucada. Endavant, la tirem.
company?
Hola, salud.
Ah, vale, se Hola, escucha, salud. Alto y claro.
Salud.
Salud.
Bueno, y enhorabuena por vuestros programas, que son muy inducivos para que la gente llame y tenga una crítica.
Ah, gracias. Bueno, avui tothom ens està llançant floretes, això ens agrada.
Sí, sí.
No, es que la verdad, una cosa es cuando, por ejemplo, lo que removéis la historia, a mí que me gusta, ¿no? Y cuando la gente, por ejemplo, hoy en día con tanta tiempo de academia, ¿no? Y después resulta que el templo de ocio debe de luchar para quitarle el poder a esos sinvergüenzas que nos educan para tenernos ahí mansados, pues te das cuenta que criticamos el capitalismo, pero que veo, paso por los sitios y veo la gente que después de coge un libro y instruirse sobre la historia de su propio país, lo que sea, pues los ves, cerveza va, cerveza viene, cerveza viene. Entonces, claro, yo digo, si eso no enriquecemos más al capitalismo, yo no digo que haya que ser puritano, pero que sí, a veces, después del trabajo obligado para la subsistencia, teníamos que tener nosotros mismos como una imposición por nosotros, para cultivarnos, porque yo me he dado cuenta que no puedes saber si primero no aprendes, ¿no? Y si ya el trabajo, sí, pues hoy en día hay mucha competitividad, mucha tecnología, muchos científicos, mucho de eso, muchos abogados, mucho de todo, pero qué pocas personas con criterio propio y con visiones propias y con humanización. Ahí yo veo que la escuela a veces pues es un instrumento de regularización del sistema, y mirando incluso esto que yo te estoy diciendo ahora aquí, cuánta gente perdió la vida por la libertad de pensamiento y palabra, porque no era ni tolerancia de que uno tuviese una creencia diferente.
¿Dónde esto? ¿Dónde esto?
Esto en toda Europa, hasta hace 3 siglos, por ejemplo. Y ahora me da pena que mirando la normativa cívica y lo que están haciendo nuestros gobernantes, pues de cierta manera intentar reducir que la gente que se mueva no se mueva, estancarla. Y eso es falta de nuestra inquietud, de una solidaridad neta, quitarnos etiquetamiento, y no tenemos que llegar otra vez al pistolismo, porque cuando hay bastante unidad, cuando la mente está neta, limpia, sin fanatismo de ninguna clase, la gente sabe lo que es el bien común. Lo malo es cuando estamos de esa manera, tan atiburrados la mente de basura emocional, que no vemos que el otro puede tener más razón que yo, o viceversa. Discerní un poco los pensamientos, analizarlos, porque nadie estamos en el deseo de la razón. Eso estuvo la Iglesia Católica durante siglos, y aún a lo que ha contaminado hasta nuestros gobernantes, porque la mayoría han pasado por escuelas eclesiásticas, por lo menos por el poder de los Opus Dei. Entonces ahí quiero decir, este programa como el vuestro y muchos otros, que fuésemos nosotros más participativos, y la gente en que no le guste, pero a la hora de hacer una acción, como ahora quieren reducirlo, eso, porque claro, es la manera de no expresar lo que todos estos sinvergüenzas encubren a través de sus medios subvencionados con el dinero de todos. Y ahí yo creo que todos tenemos parte, por activo, por pasivo, un poco de parte. Y de lo demás, pues sigo dando las gracias para que hagáis programas de esto, y a ver si llegamos a la jubilación escuchando estos programas.
Ay, madre mía.
¿Vale?
Perfecta, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Salud.
Salud.
Salud. Aquesta és la veritat, eh? L'himne de DR.
Sí.
No és més divertit l'altre, però està bé.
Bé, és un himne així com qualsevol altre. Almenys té lletra, que el nostre del famós estat espanyol no té ni lletra. No fa temps que volíem posar-li una lletra, al d'aquí?
Sí, es va intentar, eh? Però no sé per què els...
La blanqueta, ara la puges.
Vale. No, és que sóc encara... Ah, vale, per això feia tant d'eco. No, que els himnes alemans, no sé per què, sempre sonen molt...
Molt a lo Wagner, sí.
Sí, sí, sí.
Això molt grandiloquents, no de... bastant grandiloquents, sí.
Per això. Per això deu ser la gràcia de fer-ho.
Sí, però almenys aquest no et venen ganes d'envair Polònia, no?
No, a mi sí, eh?
Sí? Tu enviries Polònia amb això, a veure?
Amb això, amb uns Wallmans, amb això.
No sé, no m'hi veig molt, eh? No el veig... Precisament és el que deia el company de Daniel Mensland, no? No és molt militarista, com si diguéssim.
No.
El veig més d'estar olorant floretes i veient com es construeix el socialisme, en pau.
Però quines flors olores amb això?
Jo què sé.
Bueno, bé. Doncs...
És impossible, és que no és reconduïble ara que el pistolarisme, o sigui, és un desfase. Portem 15 minuts, guais.
bueno, a veure, una mica de relaxació.
Ja.
Bueno,
posa una cançoneta.
Sí, sí,
posa una cançoneta,
una pauseta i... musical i...
Per recentralitzar el tema.
Molt
sí,
bé.
Sí, posarem una pauseta. Recordeu, Onda Libre, quan 30 de maig, ho dic, estic dient la data perquè com vam rebre aquell mail aquell dia d'un company molt assidu de la ràdio, dient-nos doncs, que no s'ubicava amb el tema del directe i tal. També el company que ha trucat ha dit, avui esteu en directe. Bueno, doncs jo vaig dient, és 30 de maig i ja passen 5 minuts de la una del migdia.
I una cosa important...
Tenim un Facebook, vols
sí,
dir això?
Exacte, vale, perfecte, perfecte, ja sí. Que m'he aprofitat. Doncs tenim un Facebook del programa, no sé si estareu a favor o en contra, però bueno, al final ens hem decidit, tenim un Facebook...
És la tecnologia, no?
Sí, sí, la comunicació. Bé, tenim un Facebook d'Onda Libre, i bé, si sou usuaris del Facebook, doncs només teniu que buscar Onda Libre i allà estem nosaltres. I podeu ser, bueno, anava a dir, amics de la nostra pàgina i rebre.
Socis també, si volen deixar
sí,
pasta.
Sí, socis
no...
també, deixem un número a compte. I bé, i rebreu tota la informació de què tracta el programa, tenim fotos, penjarem doncs, moltes informacions i documents també. Recordeu, Facebook d'Onda Libre i ara una pauseta musical.
En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero. Soy una punk.
De sortir de la violència revolucionària no a la violència perquè és el fet revolucionari el va donar la CNT juntament amb l'UGT amb la vaga revolucionària del 1917. El fracàs davant del poder militar organitzat per l'Estat va fer que es pensés més en una mena de guerrilla urbana individualista, que això és el pistolarisme d'aquest període de 17-23. Aquest pistolarisme s'emmarcava en una conflictivitat social remarcable com la mostra la Balot de dones als mercats de 1918, al 1918, per l'encariment de la vida, en concret del 15 al 24 de gener, doncs van haver-hi tot un seguit de balots als mercats de Barcelona. Podríem ressenyar moltes altres manifestacions de conflictivitat social. Tot el cicle vaguístic del 17 al 23 és ric en exemples. Un dels més destacats doncs, és el de la canadenca, però és que podríem dir també la vaga del transport, les vagues per sectors com els treballadors de les bòbiles o de les aigües o fins i tot el sector de recollida d'escombraries, una altra vaga que també va col·lapsar la ciutat de Barcelona. Bé, doncs això, dèiem, és aquest context que es produeix una de les primeres morts per pistolerisme, que és la del patró Josep Albert Barret, el 8 de gener de 1918. És aquest Albert Barret, era president de la patronal Unió Espanyola de Transformadors Metal·lúrgics, i bé, se'l pelen. Ara bé, tampoc es pot imputar aquesta mort, tot i que sigui patronal, a la CNT. Doncs realment el començament d'aquesta violència doncs no és atribuïble a la CNT. Doncs, segons versió de la pròpia central sindical, en realitat la mort de Barret era d'origen pròpiament patronal per tema d'unes rivalitats en els subministraments als bàndols enfrontats durant la Primera Guerra Mundial. És a dir, dins de la classe industrial catalana, que es beneficiava de la neutralitat espanyola en el conflicte de la Primera Guerra Mundial i, per tant, era bastidora, era subministradora, habitualladora dels contendents en la Primera Guerra Mundial, doncs hi havia els sectors més germanòfils i els sectors més afrancesats o anglòfils, i uns altres doncs estaven d'acord en proveir un o un altre bàndol. El Barret aquest era més pro-aliat, pro-francès i anglès, i va fer una mena de boicot a les espoletes de les pistoles que anaven cap a Alemanya, i això va provocar doncs la seva mort, segons doncs això deien els del propi sindicat. En concret, el Pestanya, el Pestanya doncs acabava relacionant l'origen d'aquesta mort de l'industrial al servei secret alemany.
Veus com havia alguna relació amb lo de la RDA que hem posat abans?
Sí, hi havia una. Sí, molt portada al pèl, però vale, sí, ja.
No, estava tot pensat, eh?
Al seu favor, doncs, al favor d'aquesta tesi de culpar l'origen de la violència del pistolerisme en la pròpia patronal està el fet que els dos acusats de la mort de l'industrial, els dos obrers acusats, van resultar absolts. Bé, doncs, a partir d'aquest fet es produeix una ofensiva en la lluita de classes a mans dels obrers de la CNT, que poden il·lustrar molt bé tota la sèrie d'estadístiques en quant a atemptats, amb morts, ferits i tal, que hi ha pels dos bàndols, i que ja he dit abans que el tema de les estadístiques, el llibre que t'estic assenyalant, doncs és l'únic que realment pot servir del llibre de l'Albert Balcells. Sí, doncs tenim aquí les estadístiques per explicar, perquè clar, si ara diem que aquesta mort de l'industrial aquest va ser un dels primers fets de violència del pistolerisme, doncs tampoc ara anirem a entrar a fer el recull per temps, i perquè avorriríem una mica l'audiència, de tots els fets violents. En direm alguns importants, no? Els més significatius, d'atemptats per part d'un i un altre bàndol. Però sí que estaria bé doncs veure una mica en plan amb números quin resultat va ser al llarg de tot aquest període del 17 al 23 d'aquesta violència pistolera, d'aquesta violència del pistolerisme.
Doncs bé, una mica la sèrie d'estadístiques víctimes dels atemptats. Bueno, aquest autor, Albert Bercés, divideix els atemptats amb, bueno, víctimes d'atemptats socials, d'actes de violència sense, amb relació a lluita de classes sense un objectiu personal o individualitzat, i després explosius desactivats o trobats, que són un munt. De víctimes d'atemptats socials, doncs durant aquest període 1913-1923 es van matar, bueno, sobretot obrers d'afiliació, a veure, és que clar, ho divideix entre patrons, encarregats, agents d'autoritat i tal, no? Veiem que bastants agents d'autoritat i bastants patrons també. Sobretot de l'any 1916 al 21 és on hi ha més morts, no? I, doncs, per exemple, el 1913 van ser 32 persones, el 14, 58, el 15, 7, el 16, 36 morts. El 17, 32, el 1918, 82.
Però quins són els resultats totals?
Són aquests. Sí, estic llegint els totals de... Sí, sí, però clar, no separa entre tipus de... Però bueno, el 1920, 292, o sigui que déu-n'hi-do.
292 què?
Morts.
Però
han atemptats socials, entre cometes.
Sense distingir si sumen patrons amb forces de seguretat de l'Estat
sobretot,
i treballadors.
Sí. És que és una mica difícil, clar. És que si mirem els resultats totals són els resultats de morts en total, però clar, és que la majoria ara estic veient que eren treballadors.
Clar.
Durant aquests anys, no?
Per exemple, el 1921, en quant a morts, van haver-hi, de sindicalistes i anarquistes, 110 morts, per contra, i 25 de patrons. Uh-huh. Sí? En quant a pistolers antisindicalistes, el 1921 no va morir ni un. Uh-huh. I del sindicat lliure, 17. És a dir, que els de patrons podríem sumar-hi 17 més 25, no? D'agents de l'autoritat del 1921, que sembla com un dels pics de violència, en van morir 44. 44 policies. Bé, no, deixa. Tenia dubte respecte a l'ús de les xifres de l'estadística.
No, doncs seria això. Sobretot, qui va morir com mosques van ser obrers d'afiliació desconeguda. També van morir bastants patrons i bastants agents d'autoritat. El que tu has dit, de 1909 al 22, doncs van ser moltíssims, no? I d'actes de violència sense un objectiu concret, doncs va haver, per exemple, molts sabotatges.
Però què creus que voldrà dir això, sense objectiu concret? O sigui,
o sigui que no anàvem a per una persona.
Uh-huh.
Vol dir sabotatges a empreses, bombes i, per exemple, tirotejos entre policia i obrers, que també hi havia molts. No anaven amb bales de goma, anaven a tiro limpio. I sobretot van haver molts sabotatges a empreses, el 1918-23, el 1919-19, el 20-69, el que tu has dit que és aquest pic d'activitat, no?
I el 21-23, els dos pics realment de violència, em sembla.
Bueno, en els de sense objectiu individualitzat va ser una miqueta abans. Suposo que després ja es van posar en concret, no? Van veure que això de fer un general no tenia tanta sortida i ho van començar a fer concret. I bueno, i moltes bombes que no van explotar i armes descobertes. El 1919-10, el 1920-102, el 1921-10, bueno... Suposo, bueno, hauríem de pensar quines serien els mitjans de l'època, no? I com feien les bombes i tot això. O sigui, que moltíssimes segur que no explotaven i segur que moltes també els explotaven a la mà, no?
Sí. Això està referenciat en aquest llibre. Moltes acabaven... Realment, sí. Em sembla que va explotar una, fins i tot, un taller d'aquests de confecció de bombes caseres va arribar a explotar.
Clar, és que... La infraestructura devia ser doncs molt artesanal, no? Per això suposo que tantes no van explosionar o tot això. I bueno, no sé si vols comentar algunes de les estadístiques, que igual és difícil veure-ho així, podríem escanejar-ho i posar-ho a la pàgina web o al Facebook per qui vulgui consultar, però igual...
Bueno, aquest llibre està a les biblioteques públiques,
Bueno,
sí. A les biblioteques de la Diputació de Barcelona, que són totes les que tenim als nostres barris. l'Albert Barcells.
Sí.
Hòstia, és que em sap greu perquè estic fent propaganda d'un llibre d'un autor que bàsicament, o sigui, el trobo odiós en les seves conclusions, però bueno.
Però bueno, no hi ha gent que escolta la COPE per posar-se nerviós, doncs mira, llegiu el Barcells.
Ja. Yeah. Bé, el novembre de 1920, i per una mica frenar aquesta hemorràgia patronal, i quan dic hemorràgia patronal, clar, sempre s'ha de veure des de la perspectiva dels qui manen, no? És a dir, que morin 40 treballadors per cada... No, posem, l'estadística... M'he basat, però que morin, per exemple, 5 treballadors per patró o per policia, doncs es considera desequilibrat, eh? Llavors, bé, van cridar un militar, el general Severiano Martínez Anido, que si no tinc mal entès, ara en farem una mica la biografia d'aquest personatge,
sí,
negre, aquest personatge obscur.
Ja n'hem parlat algun moment, l'hem comentat, no?
Segurament ha sortit, és a dir, d'infausta memòria. Hi ha tot un llarg santoral de gent que hauria de caure en la infausta memòria del moviment obrer. Però si algú ha de rebre, doncs, especial menció, a part dels evidents de l'època franquista, doncs, és aquest Severiano Martínez Anido, una persona, doncs, que va promoure el pistolarisme patronal, que va, diguem així, utilitzar el terrorisme d'estat, que va aplicar la llei de fugues d'una forma criminal i sanguinària, directament. És a dir, un dels motius pel qual se'l va destituir va ser per acusat o... Bueno, al final ni se li va fer judici ni res, però bueno, perquè es va demostrar les seves directes implicacions o la seva directa responsabilitat en l'utilització de llei de fugues per reprimir adversaris polítics de la patronal. Sí? Uh-huh. Bé, doncs aquest Severiano Martínez Anido, a partir d'aleshores, quan arriba a Barcelona el novembre de 1920, es gira les tornes a favor de la patronal i el seu sindicat groc, perquè comença a rebre l'ajut de l'Estat, no? El sindicat lliure, ja ho hem dit al principi del programa, era un sindicat amb aspiracions verticalistes. Verticalistes vol dir, doncs, que la seva aspiració és que en aquell mateix sindicat s'integrin treballadors i patrons, i a més d'unes altres característiques, com per exemple que l'Estat controli les afiliacions i les quotes, i és un sindicat absolutament sota control en aquest sentit, no? Per cert, que n'hi ha actualment d'aquest tipus de sindicats.
Sí, com el del Corte Inglés, no?
És que estava tot just pensant en aquest sindicat, sí. Sí, o sigui, sindicats grocs n'hi ha, i diem una empresa que més o menys, qui més qui menys, ha treballat allà, en època d'estudiant, el puto Corte Inglés. Però bueno, doncs això, que era un sindicat amb aspiracions verticalistes, aquest sindicat lliure, i que atreia, sobretot, encarregats i caps d'exacció, a més dels propis patrons. Bé, doncs també hi havia en aquesta època de, diguem així, d'ofensiva o resposta patronal reeixida en contra de la violència del pistolarisme obrer. Com a governador militar hi havia el general Arlegui. Aquests dos personatges van instaurar legalment la repressiva i criminal llei de fugues que aplicaven als presos anarquistes.
Doncs bé, aquest Severiano Martínez Anido, com deia el company, és un personatge molt, molt gris. Va néixer al Ferrol, com el dictador, no? També sí. Era el Ferrol. A la
pobra ciutat, ha donat pitjor per aquest país.
Vaja, no sé què els hi posen al menjar. Doncs va néixer allà el 1862... va ser un militar que va intervenir a les campanyes de Filipines i de Marroc i es va fer general el 1923. bé, va ser governador militar de Barcelona entre el 1919 i el 1922, on va dirigir doncs, tot el que estem dient, la repressió contra les organitzacions obreres. Bueno, la seva actuació sempre es va caracteritzar per la brutalitat i la utilització de mitjans terroristes, com la llei de fugues, i va ser molt discutit, finalment va ser destituït, no? Bueno, hi ha aquí un text que parla d'ell, de l'època, diu, un tipus de repressió que no se... Bueno, parlant d'ell i la seva actuació com a governador civil, diu, és un tipus de repressió que no s'havia vist en Espanya en diverses generacions. Apoyó a los sindicatos libres que parecían cada vez más una unión patronal de rompehuelgas. Se infiltraron pistoleros entre ellos, aumentó el terrorismo entre los anarquistas. O sigui, va ser qui va fomentar tot això, no? Per combatre el sindicalisme, es va organitzar el Sindicat Lliure, Sindicats Lliures, Unió de Sindicats Lliures, vaja nom, no? Considerat, doncs, contra... era el sindicat contra... el que m'ha explicat, contra el sindicat únic, i bé, tenia pistolers a sou de la patronal, no? Va ser un col·laborador molt íntim de Primo de Rivera, això ja avançant-nos una mica a l'època que estem ara, no? Va col·laborar amb Primo de Rivera i durant aquesta dictadura Primo de Rivera va ser ministre de Governació de 1925 al 29. Després de la proclamació de la Segona República, que ja tinc ganes que arribin èpoques bones, no, per explicar, perquè portem una ratxa. Doncs quan va venir la Segona República l'home es va exiliar a França i bueno, va ser condemnat com es diu en català? Destierro.
Desterrament?
Sí, suposo, desterrament, sí, ara això, exili. I bé, va ser exiliat davant dels 21 diputats de la Comissió de Responsabilitats que van fer a Segona República, presidits pel diputat Franchi Roca, i bé, encara que no van intervenir amb el cop militar, doncs van col·laborar molt amb Primo de Rivera i per això els van fer fora cap a França. Amb el triomf de la CEDA va recuperar...
La CEDA és el grup de dretes que va triomfar electoralment en el que es coneix com el Bienni Negre del 34 al 36.
Doncs ell doncs es va posar un altre cop en política en aquella època, el que passa que no va tornar a entrar a l'exèrcit després de l'exili. I bé, doncs, per suposat, quan va esclatar la Guerra Civil, un home, a més, d'aquests que viuen anys, és tipus Fraga, saps?
Yeah.
No es mor mai. I quan va començar la guerra, doncs, va tornar a Espanya i es va posar immediatament a disposició dels sublevats. No? Està bé dir això.
Sí, totalment, perquè eren uns sublevats.
Sí, però no és comú, no? Doncs, bueno, els sublevats, que ja sabeu que eren els Franco... I el 1937, bueno, Franco i tots els que havia abans que se'ls va carregar. El 37 va ser nombrat el Franco el jefe dels serveis de seguretat interior, ordre públic i fronteres. Perdó, m'he fet un lío de la frase. O sigui, Franco el va posar com a cap de la seguretat interior. No?
Sí, com una mena de, sense ser-ho, ministre d'Interior,
sí.
Del bàndol nacionalista.
I bé, bueno, molts historiadors diuen que aquest home va conservar molts contactes amb pistolers de l'època i d'aquí posa els bajos fondos. Bueno, o sigui, que agafava quinquis i els feia servir de pistolers, no?
Sí.
I
els mateixos... Agafava lumpen, sí. Bàsicament.
I els que va fer servir per tots aquests actes que estem explicant, doncs els que quedaven, va utilitzar els seus contactes per al 37 també, doncs fer...
Quinta columna aquí.
Sí.
Quinta columna a Barcelona.
Sí, no, i diuen que podia fer disturbis a distància. Tenia tants contactes que podia la liava, no? Uh-huh. Feia una trucada. Bueno.
Bueno, tenim que pensar que en l'època del 37 a Barcelona hi intervenien, perquè ja està demostrat. I ja parlarem en el seu moment d'això, perquè és bastant controvertit cap a una certa visió de lo que va ser el maig del 37, doncs intervenien serveis secrets italians, serveis secrets feixistes i el propi servei secret franquista, i van utilitzar moltes d'aquestes xarxes del pistolerisme. O sigui, quan parlem del maig del 37 tornarem a parlar d'aquesta època del pistolerisme, perquè moltes de les xarxes patronals que es van teixir en l'època del pistolerisme ressorgiran al 37 amb tot el tema de complots i sabotatges rere les línies republicanes. Sí? I com tot això també va contribuir o va ajudar al maig del 37. Bé, només ho apunto.
Sí. Doncs bé, l'únic que quedava apuntat d'aquest home és que quan va guanyar Franco l'1 de febrer de 1938, aquest, el general va ocupar ja bellíssim, o sigui que tenia 80 anys, va ocupar el càrrec de ministre d'Ordre Públic.
Hòstia.
I, bueno,
ministre d'Ordre Públic.
Sí. I, bueno,
perquè devia ser un expert ja, no? El devien considerar com un expert.
Però no, que l'home estava fatal, vull dir, era molt gran, molt gran. El van posar només per putejar els republicans, perquè era una figura de terror per tota la gent republicana. O sigui, el van posar com un símbol, no? Yeah. I era molt gran i tot, però el seu nom allà, doncs, era horrible, no? Per tot, a sobre d'haver perdut la guerra, et posen aquest tio, no?, de ministre d'Ordre Públic. Bueno, gràcies a Déu...
Era vexatori, que... quasi humiliant.
Sí, no, sí, exacte. Però gràcies a Déu...
Com el Fraga, vaja.
Sí. El que passa que va passar una cosa diferent, i és que els dos dies de fer-lo ministre, doncs va morir. El dia de Nochebuena, i ens vam quedar...
Home, Nochebuena, llavors va morir cristianament. Això
sí, va morir cristianament i, bueno, ens va sortir una mica el tiro per la culata, no? Perquè, bueno, aquest tio no és que no crec que hagués fet res ja d'altre món, però era un símbol horrible, no?, en aquells moments, i, doncs, mira, la sort va voler que morís molt ràpidament. I aquesta és la vida de... Ah, perdó. També va ser, voldria dir, sobre l'actualitat, que va ser imputat per crims contra la humanitat i detenció il·legal, que el va processar el Garzón.
Ah, sí?
Sí. El que passa que... Bueno, no, ja estava mort. No li va passar res.
Sí, però... bueno, en l'època de Garzón sí, ja estava mort.
Sí, no ho sé. Ja està, seria tot això, que és un home,
sí, que a posteriori s'ha demostrat, sí, la seva, el seu perfil absolutament il·legal i corrupte i assassí, vaja.
Però bueno, no es fa molta propaganda d'aquest tipus de personatges, no? Suposo que hi ha molta gent en el poder d'aquesta època que volen...
Per cert, al Ferrol encara hi ha una plaça que es diu General Mola, que va ser un dels alçats.
Segur. Pues bueno, sí, no. Es vol ocultar inclús la història més negra de tot, de els mateixos falangistes van ocultar la seva història més negra, i aquest és un dels personatges.
Sí, clar, evidentment, és el que diem. Vull dir, a nivell historiogràfic, a nivell de recuperació de la memòria històrica, ara que es parla tant, qui té l'hegemonia i qui ha portat la veu cantant pels seus propis interessos durant molt de temps i encara ho fa, i el propi Garzón, o la que li han fet ara mateix al Garzón, sense defensar la seva figura, aquí ja en vam parlar un dia,
sí,
en global, sense defensar la seva figura en global, però sí en això en concret, doncs ho demostra, no?, aquesta hegemonia per part de la dreta, fins i tot en valors de recuperació històrica de personatges i fets.
Doncs bé, perquè veieu que aquí també tenim versions de cançons històriques, una que ve una mica al
això
tema.
Això que fèiem versions històriques de la RDA, no?
Doncs aquí també en tenim, i bueno, ja sé que no és d'aquesta època, però va una mica el tema, és la cançó de Roja la Bomba.
We'll be right back.
Llibre és els diumenges de 12 a 2 del migdia, una setmana en directe i la següent en repetició.
Podeu escoltar-nos a Contrabanda FM 91.4 a Barcelona o a la web de la ràdio www.contrabanda.org.
Bé, davant d'aquest augment de la repressió per part de la patronal en connivència amb el que eren els poders civils i militars de l'època, els pilotolers senatistes o al voltant o als rengles de la CNT, perquè evidentment la CNT mai va reconèixer públicament tot el fenomen del pistolerisme ni els va reconèixer com a propis aquests pistolers, però sí que donava cobertura ideològica i legitimització a aquest tipus de violència. Per tant, quan diem pistolers senatistes és una mica falta la veritat, perquè realment no és que la CNT tingués una secció armada ni molt menys, però bueno, estaven dins si el sindicat majoritari i el moviment obrer era la CNT i la violència obrera provenia del moviment obrer, doncs d'alguna forma la CNT n'era conscient de que aquestes coses passaven. Per això diem, pistolers als rengles de la CNT matant Eduardo Dato, que era el president del govern d'aquell moment, el 8 de març de 1921. Davant d'aquest magnicidi, la resposta a Barcelona no es fa esperar i el 25 d'abril es fa una desfilada pel carrer de la Burgesia, al Passeig de Gràcia. Llegeixis, el Passeig de Gràcia era el carrer de la Burgesia i en aquell moment, i encara ho és ara, de més de 40.000 sometents. A continuació comença la repressió patronal govern amb l'assassinat del secretari del Comitè Nacional de la CNT en aquell moment, Emilino Boal, el 17 de juny de 1921. Però és que abans ja hi havien hagut morts per bales patronals. L'advocat, per exemple, d'anarquistes i republicà catalanista Francesc Layret, mort a la porta de casa seva el 30 de novembre de 1920. A tot això cal sumar la bomba del Liceu de la patronal. En concret, el bany de sang de la sala de ball Pompeia el 12 de setembre de 1920, amb un públic bàsicament obrer, aquesta sala de ball, en una mena d'inversió social venjativa de la bomba del Liceu de 1893. Que, per cert, no sé si coneixies aquesta bomba, per exemple.
Doncs no.
Ho dic perquè en el seu moment havíem parlat de la bomba del Liceu.
De la processó de Corpus.
Del 93 i de la processó de Corpus, que eren bombes obreres, no? Sí. Però és que, perquè vegis quina, que la burgesia, la patronal,
les classes dominants,
tenen memòria històrica, elles també. I el 1920, doncs, llencen aquesta bomba en una sala de ball obrer, que és la sala Pompeia, no? En aquest moment de conflictivitat.
Molt maco.
Aquesta activitat terrorista, però, no servia, o dit d'una altra manera, no anava en connexió amb les tasques pròpiament sindicals de la CNT. Així, les vagues i l'expressió laboral de la conflictivitat de classe van anar moltes vegades desaparellades d'aquesta violència social. Què vol dir això? Doncs que dins de la pròpia vida interna de la CNT, tot el tema de la violència del pistolerisme va estar marcat per una sèrie de debats entre tres corrents que dirimien els seus punts de vista sobre el rerefons del pistolerisme. Per una banda teníem la corrent sindicalista, que és aquella que ja havíem vist en el seu moment, d'origen francès i que es teoritzava a l'entorn de les postures del CGT francesa i del Georges Sorel, i que parlava d'una postura purament sindicalista. Purament sindicalista, vull dir que parlava de la defensa única i exclusivament dels interessos dels treballadors en lo econòmic, i que apostava per una vaga, per les vagues com una eina d'incidència social. Aquesta tesi dins de la CNT estava representada per l'Àngel Pestanya, sobretot. Després hi havia la tendència purament anarquista o anarcosindicalista, amb el Lorenzo Anselmo i tota aquesta
Anselmo
gent.
Lorenzo.
Anselmo Lorenzo, gràcies. I després la procomunista, nucleada a l'entorn del diari La Batalla, que és el precursor d'aquesta tendència filocomunista o procomunista, que és la que va aconseguir que en 1919 la CNT s'adherís a la Internacional Comunista, com vam veure en l'anterior programa, doncs és la que després es va constituir en el Partit Obrer d'Unificació Marxista, o més conegut com a POUM. Però ja et parlo ja de molt més endavant. Bé, doncs, a remarcar doncs, coses que tinguin a veure més amb activitat sindical de la CNT o amb propis debats interns més enllà del pistolarisme. No? En aquesta època, a remarcar és el cicle vaguístic del 1919 amb la canadenca, a la vaga de la canadenca com a puntal, com la més renombrada, o la de les escombraries del 1923 i la del transport del mateix any. Per què hi ha un esment especial al tema de la vaga de la canadenca? I és que, en concret, pels actors implicats, perquè a partir de la vaga de la canadenca hi ha una implicació, sí que hi ha una implicació de certs actors en el fenomen, actors socials del moment, en el fenomen del pistolarisme. L'èxit d'aquesta vaga obrera, va fer que el govern hagués d'alliberar els líders de la CNT empresonats per a que aquests poguessin resoldre la vaga. Aquest èxit va ser contrarrestat per l'actuació repressiva de Martínez Anido davant la següent vaga, aquesta general del 24 de març del mateix any. Aquest governador, el Severiano Martínez Anido, en qualitat de governador militar de Barcelona i amb l'aquiescència del governador civil Milans del Bosch, parent del que va participar en l'intent de cop d'estat de 1981.
Ah, és que em sona molt...
Clar, et sona per això, perquè era el governador militar de la província de València en el moment de l'intent de cop d'estat de Tejero el 1981. Perdó. És a dir, aquesta família, Milans del Bosch, forma part de la mèdula de l'estat espanyol des de fa no sé quantes generacions ja.
No, és que acabarem pensant que això es porta de sang entre lo del Ferrol i això, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
No, són famílies interessades en el règim,
sí,
directament,
sí.
Objectivament, per interessos materials concrets...
Econòmics.
Doncs interessades en el manteniment del règim. I, bueno, aquesta és una família de tradició militar, de casta militar, Milans del Bosch. Hauríem de veure ara si el seu fill o no sé què, o nets o el que sigui, també està ficat, que segurament sí. Segurament continua en aquesta llarga tradició. Milans del Bosch, doncs, que per cert va ser un dels instructors del rei.
Ah, molt bé.
Sí, o sigui, dins de la formació militar que ha de rebre el monarca, que ja l'ha rebut el Felipe, i que segurament doncs, els seus fills barons també rebran aquesta formació militar, com a cap d'estat, que és...
Cap de l'exèrcit.
Cap de l'exèrcit, perdó, sí. Com a cap de l'exèrcit, doncs ell, dins de la seva formació... Bueno, en el cas del Borbó actual, dir formació és dir massa.
Va acabar a voler Franco, no?
No, perquè a més era un autèntic patata estudiant.
Bueno, és que només cal veure com parla.
Era un autèntic patata estudiant.
Per veure
no,
que
no
té...
No se li donava gens bé. Va tenir...
Compte que en aquest país està prohibit, per l'amagament del rei.
Bueno, però... Això és una cosa que diuen fins i tot els seus propis tutors.
Sí, no?
Que li costava.
Ostres, és que... És que una persona que parla així té algun tipus de disfuncionalitat. No, és que...
Vale, està bé.
És que és evident. No sé exactament quina patologia, però no... A veure, no està en pleus a les seves facultats mentals, aquesta persona.
Mm-hmm.
No?
Segurament.
No sé, Diuen, no és la meva opinió.
No, està
bé. Juez.
Home, el tio tampoc és tonto, perquè si no li hagués fotut un tret al seu germà per arribar a ser rei, el seu germà gran.
Sí. Algú que li va cargar la pistola.
Sí. Bueno, total,
serà
que és calor del rei i se'ns calenta la boca.
Sí.
I bé, el Severiano Martínez Anido aquest va començar la repressió davant del triomf de la canadenca, va dir la pròxima vaga aquesta no la guanyareu, i va fer una intervenció militar amb l'aquiescència, doncs dèiem, del governador civil de l'època, el Milans del Bosch, i amb recolzament de les juntes militars i la Federació Patronal de Barcelona, va aplicar el règim militar doncs, per imposar-se a sobre del moviment obrer. En concret, aquest senyor va aplicar l'antic model antillà de dominació militar colonial posat en pràctica a Cuba. És a dir, de derogació de les lleis i dels drets i llibertats constitucionals, no? Declarant doncs, l'estat de guerra i mobilitzant l'exèrcit, incorporant el sometent, ara sí com a milícia, a les tasques de repressió. Bé, per tal de trencar amb aquesta espiral d'acció, repressió, acció, que a força havia de jugar a favor del poder polític organitzat de l'Estat, certes corrents de la CNT veuen la necessitat de transcendir l'estret marc sindical. Així, la solució de consens de l'arbitratge laboral proposat per part de l'Estat va ser acceptat per personatges com el noi del Sucre, que s'enfrontà amb corrents internes del maximalisme anarquista. Una mica, doncs, podríem dir ara com la CGT i la CNT, actuals, enfrontades pel tema de la participació de la primera a el que són els comitès d'empresa. Sí, perquè en aquest moment, doncs, dins de la CNT, aquella gent anarquista no acceptava aquest tribunal d'arbitratge, un tribunal d'arbitratge doncs, que escoltava les dues parts, el patró i l'obrer, i al final dirimia doncs, qui tenia raó o sancionava doncs, un full de reclamacions sindicals i tot plegat. Bé, doncs estaven els que deien que no s'havia de participar en aquests, en aquests jutjats d'arbitratge i estaven els que sí, no? Doncs, una mica els reformistes i els que no, bueno, el de sempre, no? Aquestes crítiques i aquests debats que solen tenir dins de les organitzacions revolucionàries. Mm-hmm. Bé, aquesta solució política va quedar en paper mullat i quan li dic solució política és de començar a acceptar un procés de negociació i de mobilització organitzada, conscient, davant l'intransigència de la patronal, que aspirava a fer desaparèixer la CNT mitjançant una vaga general de la patronal o lockout general. Aquesta era la... És a dir, no sabien a negociar. No hi havia... En aquest sentit, no hi havia debats interns i democràcia interna dins de la patronal. Tots estaven a favor d'acabar amb el moviment obrer organitzat, sindicalment, que era la CNT, a partir d'aquest lockout.
En això estaven d'acord.
Sí, absolutament. Sí. Per a la Federació Patronal de Barcelona, la solució a la conflictivitat social estava en la sindicació vertical, cosa que van aconseguir en Franco. Mm. La patronal acceptava l'arbitratge i la negociació amb un sindicalisme sota control estricte. És a dir, amb aquell que acceptés el control governatiu de l'afiliació i l'administració de les quotes. Aquests dos aspectes, juntament amb el militar, seran les dues pedres que ofegaran definitivament la criatura pseudodemocràtica que pretenia ser el règim liberal de la restauració. Bé, que aquesta fos l'aspiració per part de la patronal de control sindical i que només s'hi avenís a negociar amb uns sindicats que juguessin unes regles del joc tan marcades, ens té que fer pensar en l'actualitat. En un context de crisi econòmica, de retallades socials, com dos dels sindicats majoritaris a l'Estat i a Països Catalans també, per què no dir-ho? Comissions UGT, sí. Encara no es plantegen el tema de la vaga general. Només se la plantegen en un últim extrem, en un cas d'extrem, si l'Estat ara mateix, si el govern dels socialistes, doncs acaba fent una reforma laboral per decret llei. Una reforma laboral que vol encara precaritzar més els treballadors i les treballadores. No, que estava per la reflexió de pensar quina mena de perfil sindical... Bueno, ja ho veiem, no? Quina mena de... Però si en aquell moment, per sentar-se a negociar amb els sindicats, volien uns sindicats verticals i controlats per l'Estat, ens tindríem que preguntar si actualment les dues grans centrals sindicals no comparteixen certs d'aquests trets controlats per part de la patronal perquè aquesta se senti a negociar amb ells.
Home, i tant que sí.
Via subvencions, per exemple, etc. Via reconeixement legal, bueno, doncs el que sigui. Pels motius que sigui, si la patronal se senta a parlar actualment amb els dos sindicats majoritaris, és perquè sap que pot fer-ho. Perquè no té davant uns, i poso moltes cometes, incontrolats, representants dels treballadors i les treballadores.
Uns adversaris.
Exacte.
Són còmplices.
No hi ha una... Jo crec que per ells... Tot el tema de la centralitat, dels compromisos, de la responsabilitat, si són assumits per l'altra part, ja li fan el joc, no?
Sí, sí.
Si no hi ha una dialèctica de lluita de classes i d'intentar, doncs, això, la taula de negociació, per ells ja perfectes. Mm. I una mica és el que suposadament deu mancar. No, una mica per agafar els paral·lelismes històrics.
No, com sempre trobem paral·lelismes amb l'època actual.
Bé, aquest estat liberal no podrà assegurar un mínim democratitzador per al poble i per a la patronal, doncs aquest estat liberal era una trava a les seves ànsies d'acumulació de capital normalitzada. La conseqüència política d'aquests desitjos de la burgesia industrial, juntament amb les concepcions involucionistes i ultracentralistes de la burgesia comercial i terratinent espanyola serà l'alçament i dictadura feixista de Franco. Com a conseqüència, serà aquest alçament primer de la dictadura de Primo de Rivera i després de la dictadura de Franco, que asseguren un estat de coses que dura fins a l'actualitat. Les últimes guspires del pistolarisme es consumeixen amb 1. La destitució de Martínez Anido el 24 d'octubre de 1922, implicat en casos d'assassinat per la llei de fugues i que va ser destituït pel president del govern de l'època, que era Sánchez Guerra. 2. La crisi econòmica sobrevinguda amb el final de la Primera Guerra Mundial, on l'estat espanyol ja no és un país proveïdor, doncs els països en guerra comencen un altre cop a autoabastir-se i, diguem així, de ser un país de perifèria capitalista, de centralitat capitalista pel context especial de la guerra, doncs passa un altre cop a perifèria del sistema. Això suposarà una sèrie de crisi econòmica a l'Estat que es reflexa en els pressupostos de l'Estat, com actualment. Si la capacitat recaptatòria ja era baixa per part de l'Estat burgès fallit, ja era baixa, doncs amb una crisi econòmica encara ho és menys, i les partides pressupostàries cap als diferents ministeris doncs es redueixen, i en concret pel Ministeri de Defensa. Per què ens interessa parlar de pistolarisme i això? Perquè aquesta retallada, la despesa de defensa militar, apropava militars colonials africanistes, és a dir, Espanya en aquell moment era una potència, m'he basat tres pobles, era un país colonial que tenia interessos colonials al nord d'Àfrica i a Guinea, i ja està, poca cosa més. Potència colonial no era, però bueno. Apropar els africanistes, que traien interessos d'aquesta aventura colonial que suposava doncs una despesa econòmica, i si la retallaven, doncs ells se'n veien perjudicats, i també els juntistes militars de la península. És a dir, tota la part més involucionista per part de l'exèrcit, doncs que no veia bé que els hi toquessin el sou, no? Els apropen al seu desig de derrocar els febles i, des del seu punt de vista, ineficaços governs liberals. És a dir, té a veure, perquè això prepara les condicions per al cop d'estat de Primo de Rivera, que afecta directament a l'activitat del pistolarisme. La tercera dinàmica última en aquest fenomen del pistolarisme també podríem dir que marca un punt d'inflexió, un punt final, és la mort del noi del sucre el 10 de març de 1923 al carrer de la Cadena a Barcelona, en un moment on la lluita armada dels pistolers ja anava esmorteint-se. Doncs aquesta mort del noi del sucre era un intent, no?, per part de l'Estat, perquè enrocar les postures dels continuadors de la violència dins d'una estratègia de desgast. És a dir, l'últim pistolarisme, aquesta última violència obrera dins d'un cicle que ja s'anava esgotant, doncs servia d'alguna forma perquè aquesta gent continués matant, com si diguéssim, no? Continués actuant violentament i quedés cada cop més aïllada de la resta. I el noi del sucre volia d'alguna forma que aquesta violència obrera, tot el capital social que hagués aconseguit, es transformés en una mobilització política. Per això ells estava a favor de la negociació.
Ja en vam parlar quan vam fer les seves biografies.
Exacte. Bé, l'última és també el fracàs de les vagues del transport, de la indústria del vidre i la dels treballadors de les bòbiles, el 23. Aquests fets doncs marquen les línies divisòries dins una CNT afablida per l'esforç de sostenir la lluita armada i de redreçar-se sindicalment enmig de la repressió. Així, el 1923 veu la llum aquests fracassos sindicals, doncs fan posar en dubte tot el tema de la violència i el pistolarisme, no? Per aquella gent que vol d'alguna forma que s'enforteixi el sindicat més que aquest estigui fent de paraigües de lo que suposava aquella violència individualista, no? Clar, que evidentment no tots compartien aquesta tesi dins de la CNT. I així, el 1923, veu la llum el grup Los Solidarios, expressió de les postures més maximalistes dins la CNT i format per noms ja mítics dins del moviment anarcosindicalista, com el Francisco Escaso, el Buenaventura Durruti, el Joan García Oliver, l'Aurelio Fernández, el Rafael Torres Escartín, el Gregorio Subervielha i sis més, entre els quals hi havia el Ricardo Sanz, que és qui ens ha deixat el testimoni de la formació d'aquests solidaris. Aquest grup, que és el precursor de lo que serà després la FAI, fundada a València el 1927, si no estic errat, aquest grup va aconseguir la dimissió del Comitè Regional de Catalunya, de la CNT, i inicien una sèrie d'accions armades espectaculars basades en la violència individual dels atracaments, fan dipòsits d'armes... Bé, comencen el que en diuen ells o teoritzen l'Oliver com gimnàstica revolucionària o postures insurreccionalistes, no? I que arriben fins a l'època de l'alçament nacionalista del 36. De l'altra, teníem els anomenats trentistes, no? aquesta altra corrent dins de la CNT, que, diguem així, està en la confluència del pistolarisme, doncs estaven els trentistes que volien constituir-se en partit sindical i que ho faran a partir dels anys 30, reeixiran en aquest intent d'un partit sindical, i que són seguidors de les tesis de Peiró i de Salvador Seguí. I per últim, els filocomunistes, que al final s'organitzaran al voltant del bloc obrer i camperol al 1930. Bé, el 13 de setembre de 1923 les tensions internes a la CNT van ser tallades de socarrel arran del cop d'estat del general Primo de Rivera, governador militar de Barcelona en aquell moment.
Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad. Buenaventura Durrut, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder.
Molt bé, perfecte, molt bonica la cançó. Doncs ja per acabar i dir les últimes cosetes a l'entorn d'això del pistolarisme. L'èxit en la repressió a la CNT i a la violència de classe es van basar... L'èxit que se li pot atribuir, l'èxit, vaja, dir-ho així és una mica pejoratiu i ensalçador de la dictadura, i no és evidentment el propòsit nostre, doncs, però sí que és veritat que des del punt de vista de la patronal va ser un èxit, perquè va tallar amb les expressions de violència pistoleril de l'època. Doncs l'èxit de la repressió doncs es basava bàsicament en una eliminació pura i dura de les garanties constitucionals, és a dir, no havien d'aparentar res ja en aquell moment. La repressió era directa. A més, això s'hi ha d'afegir un esgotament de la violència terrorista individual, així com la manca d'una direcció obrera política que marqués una línia revolucionària de classe. És a dir, la manca d'un partit marxista, vale? Per dir-ho clarament. I d'una direcció amb ideologia anarquista. Bé, tot això fa que l'èxit de la dictadura li asseguri el visiplau sense contrapartides per part de les associacions empresarials barcelonines, que, mira, a tot el tema de que el Primo de Rivera a l'arribar al poder prohibís la mancomunitat de les primeres expressions d'autoorganització del poble de Catalunya i prohibeix l'ús del català, doncs tant se li dona mentre s'asseguri els seus privilegis socials. Això és la patronal, que és Convergència i Unió, també ara.
Sí.
El seu suposat catalanisme només li serveix mentre li asseguri els seus interessos. Quan no, doncs ho bandejarà, com ho ha fet històricament sempre. Bé, el darrer intent de cop anarquista a Barcelona en època de la dictadura va ser el conat d'assalt a les casernes de Drassanes el 7 de novembre de 1924. Per acabar l'anàlisi, podríem entendre la dictadura com un sojorn que es va donar a la classe treballadora de la cruenta lluita de classes del període anterior. En aquest aspecte, la dictadura va ser presa com un parèntesi per a l'acumulació de forces per al següent assalt. Tanmateix, el recurs a la violència de classe no quedava del tot deslegitimitzada pel fet de la caiguda de la careta dels drets democràtics burgesos amb la dictadura. És a dir, tots aquells que blasmaven la violència revolucionària, doncs al final van tenir que donar la raó de que realment el règim capitalista és un règim de violència, i la dictadura era una demostració, i per tant que l'ús o el recurs a la violència per part dels treballadors era una mica trencar aquest monopoli que tenen les classes dominants, no? sobre l'ús de la violència amb l'exèrcit, forces de seguretat, etcètera, etcètera. Bé, a partir d'aquell moment, però, el moviment obrer faria un tomb decisiu cap a la lluita de masses conscient dirigida per la seva avantguardia revolucionària. Estem parlant que a la fi de la dictadura coneixeria el naixement del moviment comunista organitzat a l'estat espanyol, que és el que dedicarem als pròxims programes fins a arribar a la Segona República.
Bé, doncs trobo que ha sigut interessant el tema, no? Perquè no és un tema tan conegut ni tan recurrent, no? Del que sol parlar.
Sí, no, bueno, sé com ho veus tu, la importància que pot tenir el pistolarisme per explicar la crisi de l'estat liberal, amb la dictadura de... Perquè va confluir en... O sigui, una de les conseqüències, o almenys i tal, és el tema de Primo de Rivera. No,
ja.
La dictadura,
no
que acaba amb aquella alternança política de més de no sé quants anys de la restauració.
Jo suposo que jo sempre havia vist aquesta època com un halo romàntic, no? I suposo que, bueno, el que has comentat, no? Que la CNT no s'identificava i no era una branca armada, no? Però els anarquistes sempre s'han sentit orgullosos d'aquesta època i tot això, no?
De l'època del pistolarisme.
Sí, i per això aquesta cançó que he posat, de Solidarios, que és actual, la cançó. I...
Bueno, és una tradició, clar, sí, evidentment, forma part de la seva tradició, i es pot reivindicar fins i tot en global cap al moviment obrer.
No,
és a dir, no serem nosaltres qui estarem en contra de la violència, de classe.
Bueno, no anava per aquí el que volia dir, que sempre havia vist com un fet concret en plan romàntic, però veig que té tot una dimensió política, no?
Uh-huh.
I que explica tot el que va passar després amb la dictadura de Primo de Rivera, no? No sé.
Sí, és com un... Jo crec que hi ha una basculació. Primer hi ha un intent de prendre el poder des del punt de vista obrer, no? Més organitzat, com pot ser els intents de vagues d'aquella primera CNT del 17,
sí.
del 17 i una mica abans, no? Del 17. I davant d'aquest fracàs es comença com un intent quasi que sona o es pot veure com una frustració, no? D'aquell primer intent més de vaga general revolucionària, seguint tesis vacuninistes, i que s'intenta aquest intent més individualista d'arribar al poder, que és el pistolarisme, i una vegada fracassat després de la dictadura, doncs es reprèn un altre cop les mobilitzacions, no? I el sentit més polític, i això explica una mica la Segona República. Val? Però dins de la Segona República, que és un moviment de ruptura revolucionària, un dels més importants a nivell de història de tota la humanitat, és a dir, no només d'Europa, és a dir, les ruptures revolucionàries del 36-39 poden ser estudiades a un nivell fins i tot de revolució russa, de revolució soviètica del 1917. Allà hi conflueixen totes aquestes coses que hem anat explicant i conflueixen en aquell període, no?
Uh-huh.
És com la cúspide, l'arquetip de tot això és l'avatar. L'avatar de tot això es conflueix en aquest ric període. Que, així com a reflexió personal, pues, no sé com l'abordarem, perquè realment és controvertit. Actualment és molt controvertit. Hem estat parlant d'una certa historiografia que més o menys és compartida per tothom, en certs matisos i tal, perquè són uns fets objectius. Hi ha una interpretació, evidentment, però són uns fets objectius. Ara, amb el tema de partir d'aquí endavant, jo auguro per aquest programa interessants moments, vaja.
Bueno, simplement que jo penso que el tema de la guerra civil no està resolt encara en la nostra societat i les ferides estan obertes i no hi ha consens de cap tipus amb el tema de la guerra civil.
Parlava dins de l'esquerra, eh?
Sí, dins de l'esquerra. Mm. Bueno, tant dins de l'esquerra com dintre de la societat en general.
Uh-huh.
No? Però bueno, és on la visió comunista, anarquista i leninista, trotskista i tot això, doncs té les seves postures més enfrontades, més durament, no?
Uh-huh. Bueno, l'únic dir que amb el pistolarisme acabem amb tot el període de la restauració.
Sí.
Bàsicament seria la conclusió que podíem treure, no?
Jo penso, ho veig com una època molt gris i molt llarga que acaba amb un broche, no? De oro, que és
violent. De oro, la dictadura.
No, però de violència des dels dos cantons, no? Uh-huh. Vull dir que aquella tensió no es podia aguantar més.
Exacte, sí.
No?
Sí,
o sigui, sí. Va esclatar i després... Uh-huh. I tot, és el que tu dius, es reflecteix en el que passarà després de la Guerra Civil, no?
Uh-huh.
I són personatges dels que hem parlat que ja en sonen els noms i que ja estan a la guerra i estan al franquisme, no?
Sí, són com diversos assalts, no? És quasi com un combat de boxa.
Sí.
Van succeint-se els diversos... És un combat global, és una lluita de classes, això és el combat global, no? El que explica les contradiccions socials dins del capitalisme, però després políticament, històricament, doncs es van donant diferents assalts i cada classe en combat doncs, estableix una estratègia diferenciada. El pistolarisme és un assalt, és un combat més que es dona, no? És un... És un enfrontament amb unes estratègies, i en aquest cas qui duia l'ofensiva en quant a estratègia revolucionària, en aquest cas era la classe obrera. La resposta patronal, la dictadura de Primo de Rivera. Després s'intentarà una via més política amb la Segona República i un altre cop hi haurà el recurs a la violència militar per part de la patronal, de la dreta o de les classes dominants. No?
Bueno, que després quan es pren el poder políticament per part de l'esquerra, doncs hi ha un cop d'estat. Uh-huh. No?
S'hauria de veure actualment en quin període estem.
Bueno, no? Jo penso que estem d'acord en que estem en una espècie de restauració.
Sí.
Un altre cop, no? A més que estem en una restauració borbònica.
Sí. Però també dir simplement, sí, és un gran paral·lelisme, és una restauració borbònica. Dir simplement que tots aquells que es vulguin seguir enganyant conforme la lluita de classes ha desaparegut i les necessitats de superar el capitalisme per part de la classe treballadora també han desaparegut amb aquesta lluita de classes, s'enganya i no té en compte la dialèctica històrica basada en aquestes realitats socials i s'enganyen els seus anàlisis i, bueno, la realitat és tossuda, no? Es diu així? Tossuda? No es diu tossuda. I amb el temps, doncs, s'ensopegaran a les mateixes pedres, segurament.
Bueno, jo crec que és un dels grans motius, la negació de lluita de classes, un dels motius de la neurosi de l'home contemporani, no? D'aquesta pèrdua de sentit total i de, no sé...
De l'origen social de moltes de les angoixes i contradiccions que es viuen, fins i tot a nivell personal. Sí,
sí, i de tot, i cultural, amb tot el postmodernisme i tot això.
Uh-huh. No és una gran negació, el postmodernisme, eh?
Sí.
És una gran negació. Bé, companys, companyes, oients, oientes i tota la gent de Contrabanda en conjunt, estem tocant ja a final de programa, no?
Sí. Doncs, quan vulguis. Bueno, recordeu que a part del blog, que la direcció
del blog és www.espaialliberat.wordpress.com.
Doncs a part del blog també tenim el Facebook, ens podeu agregar al Facebook d'Onda Libre, clicant Onda Libre al Facebook i
que tenim un correu electrònic també, sí. Que aquest no l'hem dit aquesta quinzena, que és ondalibre1917 en números @yahoo.es, ondalibre1917@yahoo.es.
I que el diumenge que ve, si Déu vol i no ens tornen a traicionar els ordinadors, estarem en repetició al mateix hora de 12:00 a 2:00 i d'aquí dues setmanetes doncs tornem a estar en directe. Amb quin tema? Que ho has dit abans al principi?
Amb quin tema? Doncs el tema del naixement del moviment comunista organitzat a l'estat espanyol i a països catalans. Toma ja.
Molt bé. doncs bé, que us ho passeu bé i disfruteu del bon temps.
Salut.
like a puppet on a string.
Pues bien, en el rasco.